Doncs bé, l'altra, la frase aquesta és la millor, que hauria de provocar assassinats, que és el de «Mira, s'ha posat vermell!» Bueno, sí, pues sí, sí, clar, clar. I efectivament, això fa multiplicar l'efecte.
Sí, sí. Jo crec que a partir d'una certa edat la timidesa és una falta d'educació.
Oh.
No la vergonya.
Ostres, m'ha agradat molt
no
aquesta.
No la vergonya, perquè la vergonya no la pots combatre.
La timidesa combatre. És una falta sí. de respecte cap a l'altre.
Bé, una falta d'educació, no?
Perdona.
Sí, és a dir, que al final no serveix com a excusa.
Val, no pots al·ludir que ets tímid per no haver tingut una conversa amb algú.
No, per cordial, per mirar els ulls, per adreçar-te a una altra persona, per no haver saludat, no? Aquestes coses que quan ets petit és perquè ets tímid, a partir d'una certa edat ja no és una bona excusa.
I a partir de quina edat és això?
No ho sé.
Quan es trenca la norma?
Val, quan ets adult ja no serveix.
Quan encadenes quatre treballs temporals, ja
I després la vergonya és una cosa que també és una cosa que s'ha de combatre, no?
Exacte.
Perquè si no, no faries res mai a la vida. Si tot et fa vergonya, si tens un sentiment de ridícul molt elevat, llavors et quedes paralitzat i no fas res per si de cas no et surt bé, no?
Deixa'm dir que això d'escalfar o escalfar-se un... Abans la Lluci deia anar calent, referit a algú que té ganes de mantenir una relació amb algú altre. Però escalfar-se, mantenir una còpula, escalfar-se... també pot ser això que se li escalfa la boca a algú.
Sí.
No? Que té un moment d'ira, que també la gent que té ira sol posar-se
vermell. Es posen molt vermells.
O sigui, pots haver-te posat vermell d'emprenyada o de timidesa. I són gairebé contradictòries. Les dues. Són com dos sentiments gairebé inversos.
Sí, però és a diferents maneres de com, sense l'estrès, no? Com una situació que tu no controles, una d'un emprenyament i una altra d'això. Però també hi ha altres coses. Quan estem molt enfadats dient que estem cremats o que m'estàs escalfant, no? És a dir, i després també hi ha aquesta manera d'estrès laboral o emocional que et porta el que ara es diu el burnout, que és una mena de reset que fa el teu cervell, que arriba a una situació que és tan bèstia que el que diu és prou. És a dir, comences des del principi, que fins i tot pot portar a la incapacitat, mentre el cervell fa aquest reset, de tenir records nous. És a dir, és una amnèsia producte de l'estrès i d'aquest escalfament.
Pot ser que igual que la paraula estrès, això de cremar-se es digui massa? O sigui, que tothom va molt cremat sempre.
Sí.
Està molt cremat. És que
sí,
a la feina estic molt cremat. Molt cremat.
És vera que quan arriba aquesta època de l'any
sol passar.
Tenim el cervell bastant fregit, no?
Sobreescalfat.
Tenim la sensació de que les idees no rutllen, que no acaben de sorgir bé, que les coses no... Que ens, no? Que...
Necessites ficar el cap a dintre d'una...
Necessitem refrigerar-nos, i aquesta refrigeració és el descans, perquè anem molt cansats, anem molt atabalats de faldina de coses, i al final...
Però la pregunta és, i després descanseu o no descanseu vosaltres?
Jo sí.
Sí?
A l'estiu.
Però si escriviu llavors, si sempre m'expliqueu...
No, sí, però això per mi és una manera de descansar.
Ah, això és relaxar-se,
són coses que te venen de gust. Ah, una cosa més, que m'he oblidat del ventilador de sostre.
Passa?
Que estan massa... O sigui, es venen massa aire condicionats. Els aires condicionats pugen la temperatura de les ciutats
això
entre
sí.
3 i 4 graus.
La resta, sí.
És moltíssim. Llavors, per què no començam a fer...
Ventiladors.
Sí, ventiladors. Ventiladors, perquè a més són més barats, eh? O sigui, al final...
Que l'aire condicionat.
Sí, molt més barat.
Ja ho provarem.
Home, jo crec que si traiéssim l'aire condicionat dels Corte Inglés, aconseguiríem aturar el canvi climàtic, no?
Refrigerem-nos.
Doncs aquesta és una versió d'una cançó del Bruce Springsteen que sortia al Bolin de UDC, que és d'un grup que es diu Chromatics, una versió més lenta, i parla d'això. La cançó té contrapunt, que és una cançó lenta, una cançó amb una certa melanconia, però parla d'algú que està cremat, és a dir, que vol tenir una persona i no l'aconsegueix, i això ho
identifica. Però la cançó es diu I'm on fire?
Home, fa, està cremat.
I és algú que està cremat.
Sí.
És que
encès, cremat...
Clar, però la frase aquesta de, en anglès de estar on fire, també a vegades és de gent que està a la cresta de la onada.
Sí, però...
No algú que està...
Que ho peta molt fort.
Sí, però en aquest cas, o sigui, té diferents accepcions, i en aquest cas és algú que està cremat, que està frustrat. Aquest seria una mica... el punt de la cançó de Bruce Springsteen.
Parlant d'avui de la calor amb la Llucia, amb el Carlos, ja m'heu dit que no la suporteu.
Exacte.
Jo no he dit ni una frase sencera avui, no sé si t'has fixat.
No,
m'acosta molt a mi la calor.
Perquè estàs arribant al punt en què ja, ja no fot més, no?
He dit humitat sense hac, saps?
Sí, és molt fort. No, però també hi ha el termostat individual.
Sí.
O sigui, tu ets fredolica o...
No, no. No, no sóc gaire fredolica.
No ets fredolica?
No.
Passes calor?
De tota manera, aguanto molt millor el fred que no pas la calor. La calor, de seguida, ja em posa de molt mal humor.
Ah, la reacció és de mal humor?
Molt mal humor.
De mala llet, o sigui, és de casundena.
No puc suportar. És que no puc fer res, no puc pensar. La sensació, aquella sensació de no poder concentrar-me perquè tinc calor, és insuportable. No poder anar pel carrer, que m'agrada molt passejar, i no poder-ho fer perquè no suporto la calor, tampoc. O sigui, és... I això m'irrita molt. De fet, les guerres, moltes guerres comencen a l'estiu, però alguna cosa deu ser.
Ah, sí, eh?
La gent es baralla molt...
Moltes separacions, també.
Moltes separacions, perquè no suporten aquella situació d'estrès i d'escalfament, perdó. I després, quantes baralles veiem pel carrer, no? De gent que de cotxe a cotxe es crida sense per les finestres. Ui. A l'estiu és bastant habitual.
Clar, però ja imaginar-te la imatge d'una cua de vehicles estivals atrapats en una carretera anant cap a on...
L'infern, què passa a l'infern? Fa molta calor.
Sí, sí. No, no, però és literalment.
Clar,
és una carretera d'aquestes de la costa que igual hi ha un parell d'hores per arribar a una platja. No? La família plena.
I fins i tot el mateix fet d'anar a la platja.
Te vas escalfant.
La platja mateixa.
Platja, la sorra cremant, tot cremant i tal. Però també és el que diu la...
Tu no vas a la platja.
A mi no m'agrada.
I la calor tampoc.
Tampoc.
L'estiu encara ens falta una miqueta per arribar a final de temporada.
Creus, si ja ha començat ara.
Bueno, ja ha començat oficialment, però encara fins a les vacances d'estiu. Vosaltres ja teniu clar què fareu a l'estiu?
No
cal que m'ho expliqueu, eh?
Jo improvisaré.
Jo sempre vaig al mateix lloc, a Mallorca, a Porto Colom, i puc constatar que cada any un darrere l'altre, però es fa molta més calor ara que quan vaig començar a anar-hi, quan era petita. Fa moltíssima més calor ara que fa uns anys.
I llavors pots anar a la platja o no?
Sí, amb els meus nebots i això, però...
No et veig molt tirant-te molt a l'aigua.
No m'agrada. No, nedar sí.
Nedar.
No, el que no faig és prendre el sol. No prenc el sol, o sigui, mai de la vida.
La sorra ni tocar-la gairebé.
No estic res, un minut i mig.
Només per tres...
Després entro dins l'aigua i estic tota l'estona dins l'aigua. No, jo no.
Com una persona civilitzada.
No, prendre el sol, jo què dius. I vaig perquè van els meus nebots. Si no, me'n vaig a una cala jo tota sola i ben tranquil·la i ben contenta.
Doncs ara que ha començat ja oficialment l'estiu, després de passar per Sant Joan, la calor de les fogueres també de la nit de Sant Joan, dels petards també, en algun cas, i
això
sí
que també escalfa.
I gent molt enfadada. I determinada gent que, efectivament, la nit de Sant Joan, doncs, sempre comencen coses, històries amoroses, també, les nits de Sant Joan.
Ah, que has d'explicar?
No, jo no he d'explicar res, però vull dir, tradicionalment, és el pas al món adult, segons com.
Algun petardo?
Va, vinga, focs artificials. Adiós, que vagi bé, Zanon. Gràcies, Llucia. Adéu, adéu. A les 11 i 8 minuts, hora d'actualitzar la informació amb l'Adrià García. Què tal, Adrià? Bon dia.
Bon dia.
Rússia aixeca aquest matí bona part de les restriccions mentre continua la retirada de les tropes del grup Wagner.
Sí, el Kremlin ha aixecat la prohibició de circular per algunes carreteres, s'ha reprogramat el servei de transport públic i també s'ha recuperat l'agenda a moltes ciutats on ahir es va haver de cancel·lar. Tot i això, Moscou encara manté en alerta el risc terrorista. La revolta del grup Wagner va fer ahir mitja volta quan estaven a les portes de la capital russa i després d'una negociació amb el govern de Putin. Van acordar que els paramilitars se'n sortirien sense càstig i que el seu líder, Yevgeny Prigozhin, podria retirar-se a Bielorússia. Tot i això, la incògnita és ara què passarà amb aquest grup de mercenaris. En una entrevista aquest matí al Via Lliure, la investigadora del centre SIDOP, Carme Claudín, considera que el Kremlin podria perdre i prendre també ara el control del grup Wagner.
El poder ha d'aconseguir eliminar tot el marge d'autonomia que tenien les forces de Wagner fins ara. Una altra cosa és que aparentment Wagner segueix existint, que a lo millor inclús li mantenen el nom, però a la pràctica el control ja no serà d'aquest senyor que evidentment el poder vol completament eliminar.
Tot i això, reconeix que Putin i el Kremlin es van erigir com a vencedors de la revolta, però creuen que han sortit molt debilitats de la crisi. De fet, en les últimes hores, Ucraïna ha admès que ha tret rèdit de tot plegat. Asseguren que han abatut més de 700 militars russos en només 24 hores i que han recuperat algunes petites poblacions ocupades a l'est del país. Tot plegat mentre que la comunitat internacional continua tenint un ull posat al conflicte. Avui, representants de la Xina, un dels principals aliats del Kremlin contra Occident, s'han reunit amb el viceprimer ministre d'Exterior rus per intercanviar opinions sobre els problemes regionals que els dos països diuen tenen en comú. I més enllà del conflicte a Rússia, a casa nostra, d'aquí poc més de 50 minuts comença l'operació tornada de Sant Joan i a aquesta hora ja hi ha les primeres complicacions a les carreteres. La més destacada, l'AP7, està tallada a la via a l'altura de la Jonquera direcció França per un autobús que s'ha incendiat. Tots els passatgers han pogut sortir il·lesos pel seu propi peu i ara els bombers treballen per apagar les flames. I són amb 7 dotacions. S'hi acumula gairebé en aquest tram 5 quilòmetres de cua i també està tallat per aquest mateix incident la incorporació 2 cap a aquesta mateixa autopista. I en política, a poc menys d'un mes per les eleccions espanyoles, Xavier Trias es posa les mans al cap amb la decisió del PDeCAT de presentar-se a aquests comicis. En una entrevista al diari Ara diu que la decisió que ha pres el partit de Marc Solsona i David Bonveí fa mal al seu espai polític i demana remar plegats cap a una mateixa direcció.
El trencant-se a trossos, que és el que ha passat durant una època, pues no és positiva.
Vostè...
Jo crec que aquestes eleccions han demostrat que en els llocs que ens presentem units, guanyem.
Artur Mas, Jordi Pujol i Xavier Trias votaran el mateix.
Votarem Junts per Catalunya.
I sobre els pactes després de les eleccions municipals, matisa que serà complicat entendre's amb els socialistes a la Diputació. Diu que el que ha fet el PSC a Barcelona és un cop de porta important a la gent del partit i que costarà convèncer els que han de fer aquest acord. I ara els esports, amb en Pol Rodríguez.
Marc Márquez no correrà la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos. A diferència del cap de setmana passat a Alemanya, ara es tracta d'una decisió mèdica per bé que les lesions que li han provocat les darreres caigudes s'han agreujat. El seu metge, el català Àngel Charta, explicava fa una estona a Dazón.
Esa pequeña fractura ha aumentado, es decir, se ha desplazado con el riesgo que conlleva esto. He decidido que no puede salir. Es una decisión pura y dura médica, no de otra índole.
Márquez té una fractura a la costella, una fractura al pols esquerre i una contusió al turmell. Ha disputat 5 curses en tota la temporada i ha caigut un total de 14 vegades. Ara mateix, de fet, tenim en marxa la cursa de la categoria petita, Moto3, lidera el turc Onchu quan falten 15 voltes pel final. S'ha caigut, per cert, el líder del Mundial, Daniel Olgado. A un quart d'una començarà la cursa de Moto2 i a les dues la categoria reina, com deien, sense Marc Márquez i amb la pol de Marco Bezzecchi. En tenis, Carlos Alcaraz buscarà avui a partir de 2:15 de la tarda el número 1 del rànquing ATP. Per fer-ho, ha de guanyar l'australià Alex de Minaur en la final de l'ATP 500 de Queens, a Londres.
I pel que fa al temps, les properes hores, les temperatures s'enfilaran de valent a l'interior del país, on serà més fàcil que ahir acostar-se o arribar als 35 graus a la plana de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Fins i tot podrem acostar-nos puntualment als 40 graus. No s'enfilaran tant a la costa, però aquí la xafogor serà més marcada. Serà una tarda en conjunt assolellada, tot i que arribaran alguns núvols prims i a apareixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu. Entre la Cerdanya, el Ripollès, el Lluçanès i l'Alt Berguedà, fins i tot deixaran ruixats dispersos i alguna tronada.
Gràcies, Adrià. Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Va, que de seguida continuem, però abans deixeu-vos explicar una cosa. Per si us ve de gust, us llanço una proposta de cara, si no teniu res a fer, diumenge de la setmana que ve. Perquè en la tendència habitual d'aquest programa d'anar d'una banda a l'altra en els seus diferències horàries i físiques, diumenge de la setmana que ve ens anem fins al Pallars, fins a Esterri d'Àneu, anem al Pirineu català. I és que l'equip d'aquest programa ens hi traslladarem per celebrar els 40 anys del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, una de les entitats que més defensen i que més coneixen aquest territori tan espectacular. Des de 10:45 serem a la plaça de l'Església per conèixer, per exemple, el Dansàneu, és el Festival de les Cultures del Pirineu, que comença d'aquí no res, el 21 de juliol. Parlarem també amb Maria Barbal, l'escriptora, amb Pep Coll, també escriptor, que han retratat els Pirineus com ningú. Descobrirem si els noms de la zona, com Esterri, són realment noms pallaresos, si tenen alguna cosa a veure amb l'idioma basc o no, Esterri, Tabascan, etc. Comprovarem si és terra de bruixes, escoltarem molta música, ja ho farem amb un savi que d'això en sap moltíssim, i parlarem de moltíssimes altres coses. Diumenge que ve, dia 2 de juliol, us esperem a la plaça de l'església d'Esterri d'Àneu. Us he dit, de veritat, aprofitaria, muntaria ja pràcticament un cap de setmana familiar cap a aquesta zona del país, al Pirineu, a Esterri d'Àneu. Sí, com sigui, hi serem, us esperem amb el suport de l'Institut pel Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la col·laboració de la Mancomunitat de Municipis Aneuencs.
A tothom li costa creure que un elefant capiga en uns 600. Però ara que IKEA obre la primera botiga XS amb inspiració XL a Diagonal el pròxim 30 de juny, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? T'esperem a Diagonal 532. Més a IKEA.es/Catalunya.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Are you ready per WhatsApp? I si busques un curs d'estiu pels teus fills, apunta'ls al nostre Summer Camp, el millor curs intensiu d'anglès per adolescents. Més info a WhatsApp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú.
Des de dijous 29 de juny a dissabte 1 de juliol, el públic que vingui a la Masia d'en Cabanyes podrà viure els concerts de Suede, The Libertines, Julieta Venegas, Jorge Drexler, Aurora, Lori Meyers, l'Imperatriz i la Casa Azul, entre molts altres.
Tota la informació i venda d'entrades a vidafestival.com. Vine a Vida i descobreix per què This is not a festival.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
A Grupo Lover, especialistes en bricolatge i decoració, podràs trobar el millor assessorament i solucions per al teu jardí, gespa artificial i ferreteria.
També una gran varietat de pintures per a professionals i particulars i la nova gamma de Titan Reformista.
Visita'ns al carrer Joanot Martorell 272 de Granollers o a grupolover.com. T'hi esperem.
Sofia, fa temps que vull parlar amb tu.
Sí? Digue'm, Daniel.
Voldries... Ui, perdona, me n'he d'anar. M'he deixat l'aire condicionat de casa engegat.
Que res no t'espatlli el dia ni el mes. Posa-hi un aire a l'aire de casa teva o del teu negoci. Controla'l des d'on siguis i comença a estalviar. Tan fàcil com instal·lar-lo tu o el teu instal·lador de confiança. Disponible a Amazon. Aire d'Airzone.
Estàs a punt per viatjar un nou món d'emocions i acrobàcies extraordinàries? Vine a gaudir de Festa, el nou espectacle exclusiu que el Cirque du Soleil ha creat per Andorra. Una gran celebració en què res és el que sembla. De l'1 al 30 de juliol tens una cita a Andorra. Reserva la teva entrada a visitandorra.com.
Comencen les rebaixes de Wala a tota Catalunya. Fins al 50% en primeres marques.
Wala!
Nike!
Wala!
Adidas!
Wala!
The North Face!
Wala!
I moltes
Wala.
Més!
Wala!
Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. I també el Via Sabadell. Sí, sí, a Sabadell.
Aquest diumenge obrim.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Creativitat.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més 1.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Ara fa aproximadament un any i mig estàvem conversant amb el cantant i compositor Originer. Ell, l'Originer, és el líder, o era el líder d'una banda que va triomfar la primera dècada dels 2000 amb una cançó molt famosa que es deia... Bueno, jo millor la sentiu.
Hey, Cupidón, todos los días sale el sol, Cupidón, todos los días sale el sol.
Va ser immensament popular, immensament popular. Hi va haver-hi gent de tots els àmbits que la cantava, que la ballava. Va ser himne pràcticament de la selecció espanyola de bàsquet. L'Uri ens explicava que aquest projecte musical, el de Bongo Botraco, que era la banda que havia defensat durant anys, havia quedat enrere i que, tot i que actualment continua fent música, perquè no, la música no sé si és un hobby o és un vici que no s'abandona, la pandèmia l'havia dut a un canvi radical de vida. I l'home que cantava aquest xipirón, Bongo Botraco, estava estudiant per convertir-se en pilot d'avió. Un any i mig després ja ha aconseguit pilotar per primera vegada un avió comercial, o sigui, amb gent al darrere, que això és el més significatiu. En un cap de setmana que comença l'estiu, i en fi, que hi ha moltíssima gent que ens escolta ja pensant en les vacances, que alguns, si teniu sort, heu pogut comprar ja bitllets d'avió per anar a algun lloc del món, ja queda menys per aquestes vacances. Penseu que potser en alguns d'aquests desplaçaments el comandant pot ser el senyor que cantava aquesta cançó, l'Uri Giner de Bongo Botraco. Com estàs, Uri?
Molt
Què tal?
Bé,
bon dia.
Molt bé, bon dia.
Ja has volat, ja és comandante.
No comandante, però sí.
No es diu així, el comandant?
Encara no.
Ah, no,
ara sóc com
no.
el copilot, sí. Diguem-li. O
val.
First officer, no sé com es diu, com es diria en català.
O sigui, tu no saludes?
No saludo encara.
Oh, home, això ja no deu faltar gaire.
No, dic un parell de frases, però poca
cosa. Ah, sí?
Cosa. Però sí, però no gaire
encara. Fas els coros?
Sí, els coros.
Però escolta, quants vols portes ara pilotant ja oficialment amb
ara,
passatgers i tot això?
N'he fet 14, dels quals 7 els he volat jo, perquè com són dos pilots, la meitat els vola un pilot, la meitat els vola l'altre.
Home, però no hem quedat que ets el copilot?
Sí.
I el copilot mira mapes, o sigui...
És a dir, el copilot... És copilot per responsabilitat i sou, diguem-li. Mm-hmm. Però la veritat que els vols es volen meitat i meitat.
I això vol dir que l'altra persona, quan no està pilotant, què fa?
Monitorejar. No, és que hi ha molta feina, eh?
Ah, vale.
És a dir,
pensava
realment...
que estava allà descansant una mica o el que sigui, no.
Clar, parla amb els controladors per la ràdio.
Ah-ha. O sigui, si tu pilotes, no parles?
No.
Ah,
no.
Dos coses a la vegada millor, no?
Això mateix.
Vale.
Programa tot plegat que estigui bé, mira que el temps... amb el radar, que no hi hagi núvols pel mig, mm-hmm. i aquestes coses.
Sí, està controlant la resta de coses que no són agafar els mandos de la nau.
Això
no?
Mateix.
Bé, no sé si el fil musical heu posat ja el xipirón o no.
Encara no. He de reconèixer que ha sonat pels altaveus de l'avió, però no hi havia passatgers.
Ah, vale, abans.
Perquè ho van descobrir i van posar-ho amb els...
Ah, sí?
Però no és que jo ho fes, ho va fer perquè ho van trobar.
Ho va descobrir alguns membres de la tripulació?
Correcte.
Hosti, i què vas fer?
Res, què vols fer?
Somriure i dir que gràcies,
gràcies
per tot.
Gràcies per tot.
Bé, el primer vol exactament, el primer teu primer comercial oficial ja com a pilot que s'ha tret el títol i tal, quin ha estat?
Va ser Cagliari, que és a la illa de Sardenya, a Itàlia.
Uh-huh.
És un vol curt.
De on a on?
De Milán. Val. Que és on estic basat i on visc ara.
Ah, vius a Milà?
Visc a Milà, sí. T'he
perdut
sí.
El control, per l'última vegada em sembla que venies de Los Angeles.
Sí,
però
total.
Però escolta'm
total.
Una cosa. I després estaves fent el curs a no sé on.
Sí, estava fent el curs a Jerez. Sí, porto un
daltabaix
de localitzacions.
Si ara vius a Milà?
Important, sí, val. A Milà.
La teva família sap on vius
sí.
Cada moment? Vale,
sí,
d'acord,
sí.
Mentre
sí,
ells
sí.
Ho sàpiguen, ja està.
I llavors volo des d'allà i el primer va ser de Milà, a Cagliari, a Sardenya.
Aha.
És un vol curt per començar, normalment aquests primers vols...
Que estem parlant curt, menys d'una hora.
Una hora i poc, una hora i quart, una cosa així. Però brutal. Mira que fem un munt de simuladors i, no, i preparen, i per tots els possibles escenaris de què pot passar i tot plegat, però és impossible per un simulador simular el que és la sensació d'agafar el thrust, no? El que és el...
Què és? El
gas, no?
El gas,
la palanca
que puja. No?
Això mateix.
Val.
I posar-li fins amunt per enlairar-te és brutal.
El gas aquest que dius que el puges fins a dalt és només per enlairar-se o durant el vol també està allà a tope?
Bé, jo realment dic fins a dalt, però no és fins a dalt. Hi ha diversos topes,
sí.
I llavors n'hi ha un que és per enlairar-te,
sí.
I després, un cop ja estàs pujant, com si diguéssim, el poses un pèl avall perquè gasti menys.
Quina frase et diuen quan has de pujar-lo fins a dalt?
Bueno, ho dius tu.
Ho dius tu.
Tu dius take off vale. I tires amunt.
Però hi ha, quin és la instru... no hi ha una instrucció prèvia de la torre control que et digui ja endavant?
Ah, sí, clar. Et diuen... Bueno, clar, sempre és en anglès. És clear for takeoff.
Clear for takeoff. Sí. O sigui que està lliure per el despegue, per la sortida de l'avió. Sí. I llavors tu dius...
Clear for takeoff, runway la que sigui, la pista la que sigui, i takeoff.
Takeoff, i vrum, i cap endavant.
Sí.
I llavors què notes? Que tota la vibració de l'avió, suposo, no?
Sí. Bueno,
no, allò que és com una mena de...
I el que tira enrere del seient, no?
Com retrocés, aquell
sí,
moment.
Sí. Vrum. Bueno, i és el fet de sentir com aquest maquinot de 70 tonelades es va accelerant i accelerant fins que puja, que sí que és una sensació que per tothom que hagi volat l'hem viscut molts cops, però que no és el mateix. No sé per què, però no és el mateix. I també la vista des de davant és increïble, és molt diferent.
Com ho definiries, volar, el fet de veure el que hi ha allà dalt?
És brutal, perquè estàs veient i estàs veient cap a on vas, no? I veus com creues els núvols. Sí que he vist, no?, moltes vegades en una finestreta, per exemple, en Bongo, pues, volava moltíssim.
Uh-huh.
I fas un far, no?, de mirar per la finestreta, i m'encanten uh-huh. les vistes. Però no és el mateix, perquè dalt tens aquell finestrot enorme i a més decideixes on vas, no? I dius, ara vaig cap allà i surfejaré aquests núvols per l'esquerra.
Eh?
I ara vaig cap allà i el surfejo per la dreta.
Ho fas per voluntat de fer alguna cosa o ho fas gairebé estèticament? Perquè dius, ara vaig a fer alguna cosa.
No. Hi ha tots uns paràmetres, no? Hi ha unes rutes, com si diguéssim, hi ha com autopistes pel cel. Però de vegades, per exemple, si vas per una autopista, entre cometes, i hi ha un nuvolot al mig que pot tenir tempesta, doncs... Sí. Pues, li demanes al controlador, escolta, puc tirar una mica a la dreta per una estona i després torno a l'esquerra? I solen dir, sí. I llavors fas això
i pam. Com he avançat a l'autopista una
això
mica,
mateix.
No? T'he de preguntar, clar, hi ha gent que això li vindrà de nou, no? Com una persona que tenia l'èxit musical que va tenir Bongo Botraco a través d'una banda com aquesta, algú que no sentís l'entrevista de fa un any i mig, que això ho explicaves, uh-huh. acaba sent pilot d'avió comercial per una companyia que igual no cal ni que l'anomenem, però que fa vols d'aquest tipus.
Sí, la veritat que és... sorprèn molt a la gent. Jo...
Normal, perquè sembla que gairebé el pilot d'avió neix pilot d'avió, no? Gairebé amb la gorra.
Sí.
No? En el part ja surt amb una gorra al cap, no?
Clar, realment, volar és una cosa que sempre m'ha agradat molt, però és una cosa com quasi inaccessible, no? Que costa molt. Jo recordo, per exemple... que en una de les últimes gires amb Bongo, un fan de Bongo d'Holanda, que era pilot, sempre ens deia, ostres, us vull portar a volar un dia, i és allò que dius, bueno, sí, és allò que es diu, que és molt bona gent, però que no s'acaba fent. I al final es va fer, no? I vaig volar amb ell, a mig vol em va donar els mandos...
Què dius ara?
Sí, tal qual. Em va donar els mandos, tenia ni idea... No sabia ni si era legal o no, jo...
Segur que no. Té tota la pinta de no.
Ara ja sé que no. Però en aquell moment no ho sabia. I jo allà volant, i va ser increïble. I després em vaig treure el títol de paracaigudista, que m'encanta, i li vaig anar agafant una mica el gust a l'aire. I realment m'encanta la música, és una cosa que no deixaré mai de fer, però també hi ha coses de la música que no m'apassionen, no? És a dir,
per exemple?
La quantitat d'hores que jo dedicava cada dia a coses que no eren música era abismal.
De gestió, vols dir? O de què?
Sí.
De promoció? O de...
Sí, xarxes socials, una borrada... I jo no sóc una persona que se'm doni perfecta, no? Però que no se'm doni molt bé, però era molta feina de xarxes, molta feina de tot, no? De gestió, i són coses que a mi no em diuen res. És a dir, que a mi m'agrada fer música, m'agrada l'art, m'agrada compartir-la amb la gent que estimo i amb tothom, però al final hi ha coses, o inclús la fama, que mai ha sigut famós, però només la miqueta de fama que vaig arribar a tastar, o inclús a veure d'amics... que sí que eren més famosos, no és per mi. Trobo que no és per mi. No li trobo el què.
Et va espantar la fama?
Sí, una mica. És a dir, és que no li trobo que t'aïlla molt i que et fa pitjor persona. No sé.
Et vas tornar una mica...
Sí, per sort crec que tinc bons amics i una família que es preocupa per mi i que m'estima, per sort, i que una mica em van ajudar, no? A seguir sent, espero, una persona normal i decent.
Sí, però tu vas notar que canviaves.
Sí, totalment.
Però que et tornaves més esquerp o més desconfiat o més què?
Sí, ja fa més mandra sortir, depèn de quines situacions, no sé.
Mm-hmm.
I mira que et dic que jo no sóc famós, ni em considero, ni mai m'he considerat famós, sí que el Chipirón, vale, sí, és una cançó més o menys que es pot dir que és famosa.
Home, una mica més o menys, diu la mare que em va fer.
Però jo personalment no, és a dir, jo vaig pel carrer i
no et reconeixen.
No, és a dir, durant una època potser sí, a l'època més així, en què em veia igual que videoclip, pues igual una mica més sí, però no gaire, no considero, no.
Se m'acuden pocs llocs professionals més llunyans de la música, que vull dir, des d'un punt de vista de dir, deixo de moment la música així professional i me'n vaig a fer una altra cosa, o sigui, per mi seria equiparable a agafar a ser pilot d'avió a, no sé, a me'n vaig a fer formatges a no sé quina zona, o sigui, no em busqueu, estaré volant, sí. Mòbil desconnectat.
Sí, vull una dir, mica sí.
De tot allò que era estar a contacte permanent, necessitar tal i tal i tal, perdoneu, és que ara estic una mica ocupat,
sí.
Portant no sé quants centenes de persones al darrere, no?
Sí, total. Però és que al final hi ha més coses a la vida i trobo que m'atrau molt la sensació de que estàs vivint més d'una vida, no? Al final tots tenim un temps limitat en aquest tros de pedra que vola per l'univers i trobo que m'agradaria fer més d'una cosa, m'agradaria provar més d'una professió i conèixer gent i conèixer llocs. M'encanta viatjar. De fet, jo diria que les coses que més m'apassionen en aquesta vida són la música, viatjar i volar. I trobo que sent pilot puc fer pràcticament tot plegat.
Dues de tres.
Però també
a no ser que els hi cantis a la gent ja mentre estàs volant, però vaja, això ja és decisió teva.
Home, també et dic que les coses que més m'agraden de la música, que al cap i a la fi són composar, escriure cançons, i compartir la música amb amics i amb tothom, no? Al cap i a la fi, són coses que crec que podré seguir fent. Perquè, per sort, la professió de pilot és una professió en la qual tens dies lliures seguits, com si diguéssim. De vegades una jornada se t'allarga, perquè hi ha retrasos o el que sigui, però sí que els caps de setmana, per exemple, solen ser de 3-4 dies, cosa que m'agrada per poder aprofitar i dedicar-me a el que ara és el meu hobby, de moment, que és la música, i que no vull deixar.
S'aire la travessa en un minut. I un avió de ferro bimotor vola més enllà d'Esnígols a 9,5.000 peus d'altitud. Latitud sud, mos precipitam damunt París i sa maniobres en descens t'he d'escriure un vers un moment. Diria que els teus llavits són hiverns i somriures.
Ja t'has imaginat volant per París, per sobre de París o no?
Sí,
ja ho has fet,
encara
no?
Encara no.
Quin seria el lloc que t'agradaria més sobrevolar, la ciutat que dius, bueno, ara aterrarem a tal, la frase aquesta, no?
Sí.
D'aquí a 5 minuts aterrarem a la ciutat de...
M'encantaria Reykjavik.
Reykjavik.
Islàndia. O sigui, Islàndia, jo crec que no hi he anat mai encara, i és un dels llocs que em fa molta il·lusió.
Si els vols, ara, m'has dit que n'has fet 14 ja?
Sí.
Val. M'ha sorprès una cosa quan has dit que el primer vol, deies, és que jo he fet molts entrenaments, hem fet moltes simulacions i tal, però això és diferent. Això vol dir que fins al primer dia que fas el primer vol comercial, que tu agafes els mandos, no has pilotat un avió d'aquesta dimensió?
Quasi, val. Una vegada només.
Val.
És a dir, abans...
Si tots són simuladors...
Tots són simuladors, una borrada de simuladors, i al final... Abans de volar amb passatgers, l'únic que hi ha és un vol que vaig fer ara fa 3 mesos i mig, que es diu Base, que és bàsicament aterrar, o sigui, despegar, enlairar-se.
Sí.
I aterrar 6 vegades, crec que eren.
Amb el mateix avió?
Amb el mateix avió.
I vinga, i
naturalment. Fas un tomb
però
i aterres.
Un monstre?
El mateix.
Un Boeing o...
Sí, un Airbus A320, és el que volo jo.
Vuit.
Només amb uns quants pilots.
Però i... això no deu ser en un aeroport normal, no?
No, en un petitet. Mm-hmm. I després ja, pum, amb passatgers.
Hosti, i no notes la pressió en el moment en què ja estàs veient entren els passatgers i tu saps que entren i dius, ja.
Una mica, és diferent, és molt diferent.
Home, la responsabilitat ara... de notar que tens al darrere, no sé quanta gent tenies allà.
Pues uns 180 i pico.
Déu-n'hi-do. Sí. M'ha sorprès que explicaves que que la música és més, ocupa més espai de la teva vida quan t'hi dedicaves que no pas l'aviació, perquè jo sempre he tingut la impressió que el pilot, hosti, és una feina que ocupava molt. O sigui, no sé si és per culpa de les pel·lícules, que sembla que el que es dedica de pilot d'aviació, bueno, d'avions comercials, no? I se'n va no sé quants dies fora i torna d'aquí a 3 setmanes i ja et veurem.
Clar, l'altra cosa és que quan comences a l'aviació, quasi sempre es comença amb curt i mig radi.
Mm-hmm.
Que, en el meu cas, per exemple, jo volo dintre d'Europa.
Vale.
La meva aerolínia és només Europa. I el més lluny que podria volar seria, per una banda, Reykjavik pel nord, i pel sud potser seria Jordània o Egipte. Mm-hmm. Per tant, són vols que pots anar i tornar el mateix dia. Llavors això és canvia les coses.
Clar.
Perquè això vol dir que pràcticament cada nit, no sé que sigui un dia especial, tornes a casa a dormir. I això no passava amb Bongo. Encara que potser soni estrany, m'és molt més fàcil ara mateix tenir una vida social que amb Bongo. Amb Bongo realment fort és que això. Passàvem 3-4 nits a la setmana fora de casa. I tot el dia fora de casa. I al final, pues com és normal, les relacions, les amistats, es va perdent una mica, perquè... Mm-hmm. Bueno, la primera vegada truquen, la segona truquen, quan ja la quarta vegada no pots...
No, que estic de gira, que estic a no sé on.
Doncs el que és normal, com és normalíssim, és que pues, al final la gent deixa de preguntar, no? Mm.
Tens més èxit en les converses socials ara explicant la teva feina o abans? Perquè jo tinc la impressió que un pilot d'avió té, saps? Explica'ns algú, Uri!
Jo crec que és la combinació el que fa que sigui algo que la gent no entén, no? Una mica aquí... Com?
El músic pilot.
Allò que giren,
el músic aviador.
Què vols dir? Com ha anat això? Sí, és si més no... Sí, crida una mica l'atenció. La meva trajectòria vital és una mica un caos.
Bueno, has anat sortejant núvols cada dos per tres,
sí,
no?
O sigui, sí,
mira,
sí,
ara
sí.
Tinc ganes de passar-ne un i un altre i un altre.
És caòtic, però li trobo... No sé per què, però m'agrada. Trobo que tinc històries i que al final la vida són dos dies i que al final s'han de provar les coses i que el que està fet, vull dir, el que he fet a la música no m'ho pren ningú, està allà i qui vulgui pot escoltar-ho i això que faig ara, doncs, és una nova etapa i qui sap, és que no sabem què passarà al futur i jo em deixo portar una mica, no sé, m'agrada una mica veure cap a on va i sorprendre'm una mica.
Callari i després vas tornar cap a casa. Com va ser el primer retorn a casa després del primer dia de vol? O sigui, converses amb algú? Hi ha algú a casa?
No, ara mateix visc sol a Milà.
Sí. Val. El retorn vas quedar amb algú per explicar natació a natació?
Sí, vaig quedar amb uns amics. De fet, m'he retrobat amb un amic que pensava que estava en un altre lloc. Vaig conèixer a l'Índia i resulta que ara ens hem retrobat a Milà. I està bé, no? Si més no, quan et mudes a un nou país, no? És bonic tenir una mica de família, una mica de suport, no? Per començar. I realment era bèstia. És que no podia... Estava com amb un subidón que...
Com de després d'un concert.
Total. Sí, tal qual.
I hi ha similituds en això? En l'excitació o no?
Sí. Definitivament, sí. Jo diria que potser... és a dir, l'adrenalina és més en un concert... Si més no ara. Jo diria que quan començava a volar era molt similar. Ara potser n'hi ha menys, perquè ja estàs més en control. Però sí, ja té un punt d'adrenalina que trobo que no sé si estic enganxat o què, però sí, i de bellesa segur. És a dir, jo potser em considero... Ara veient, no?, i coneixent companys de la professió, potser sóc un pilot atípic. Perquè sí que és cert que molts dels pilots estan, no, són entre cometes, no? I amb tot el respecte, però una mica més friquis, o, no? Dels botons i de les màquines
la
part mecànica dels models, saps, no? Que, ostres, aquest
has
model no sé què,
no sé què,
sincerament mai he sigut així. És a dir, m'apassionen aquestes màquines, un cop he après d'elles, és com, uau, això, el fet que això voli, ho trobo brutal. Però, què vols que et digui? És a dir, a mi, personalment, el que més em crida és les vistes, és a dir, és veure aquelles postes de sol i creuar els núvols i no sé, és contemplar aquest planeta des de dalt.
No t'hauràs emocionat pas volant?
Bueno, o sigui, una mica sí, és a dir, quan creues els Alps, a més tenim la sort, no?, estant a Milà, que la meitat dels vols hem de creuar els Alps per dalt, no?, i és algo brutal.
Teniu alguna cosa allà, o sigui, us poseu música o alguna cosa o res? O sigui, la concentració ha de ser tan alta que, bueno,
no pots
tenir cap referència exterior ni res.
No. No ens posem música, sí que hi ha l'estona per poder menjar, per exemple, és a dir, no estàs tota l'estona allà, tot i que quan algú menja, per exemple, doncs l'altra persona està controlant que tot vagi bé, mm-hmm. i en qualsevol moment, si passa alguna cosa...
Però no doncs... sortiu de dintre per menjar.
No, allà mateix, allà mm-hmm. mateix. Si passa alguna cosa, doncs evidentment es deixa el menjar a banda i es fa el que s'hagi de fer.
Hi ha una taula o alguna cosa? Sí. És molt petit.
Airbus, sí. És que Airbus és l'avió europeu.
Ah.
I el van dissenyar els francesos.
Ah.
Hi ha d'haver una taula.
Per menjar alguna cosa.
Hi ha d'haver una taula. En canvi...
Va ser exigència del francès. Clar,
clar, clar.
Una tauleta que menys, no? Clar, una mica clar. De fromatge, una mica de vi, no?
Això mateix. En canvi, Boeing, que és l'avió americà, no, ni taula ni res.
Però llavors on mengen, aquesta gent? No, allà sobre els controls,
pues,
o què?
Suposo que porten un tupper i estan allà aguantant-lo com
favor,
poden.
Sí, sí, sí. Si pot caure qualsevol cosa
totalment,
allà, no?
Sí, és pitjor.
Bé, sobre el que deies dels viatges, no? I de la planificació, dius, jo tinc ganes d'anar sobrevolar com a mínim o aterrar a Reykjavik. Sí. Et planteges que en el futur fer vols de llarga distància t'agradaria o és una cosa que de moment ni fu ni fa?
No ho sé, potser sí, però de moment estic bé així. De moment estic bé així, la veritat, perquè pel que et deia, no? També una mica de poder gaudir de la meva vida social, mm-hmm. és una cosa que sincerament trobava a faltar. Durant molts anys no ho he pogut fer i ara ho estic disfrutant moltíssim, no? I que els amics t'escriguin i puguis quedar. És com, buah, tenim sopar, sí, vinc. Això m'encanta. Per tant, de moment estic bé i realment estic disfrutant moltíssim. A més, a l'aerolínia que estic molt content. Per tant, no tinc cap previsió de marxar. Ara, jo què sé, el futur mai se sap.
Has aterrat a Catalunya o encara no?
No, encara no.
I?
Encara no.
Tens ganes de...
Tinc moltes ganes.
Barcelona al Prat, eh?
Clar, tio.
Bueno, a veure, o Barcelona o Reus, per exemple.
No, però Reus no volem.
No,
Barcelona sí,
allà, eh?
No.
Vale.
A Barcelona sí, home, m'encantaria. I a més poder portar amics, això m'encantaria, ostres.
Que pugessin a l'avió?
Clar.
Hòstia, però això deu poder saber, no?
Clar, jo crec que és difícil de saber.
O sigui, si ells volguessin comprar i diguessis, mira, jo crec que aquest vol és el meu.
Clar. Jo podria fer això, suposo que es pot fer.
Bueno, sí, però no
sí,
sé.
Però que a vegades a última hora me poden canviar,
clar,
per tant és difícil de saber-ho, però...
De quadrar-ho.
Qui sap. Mm. Sí.
Això seria la gràcia en el futur.
Sí, sí,
i pilotar, per exemple, un avió, ja no et dic comercial d'aquests grans, sinó un avió privat, això és una cosa que t'agradaria o no gaire?
No sé, no gaire, no gaire, però més per un tema, jo diria... mediambiental.
Ah, o sigui, tu tens consciència d'aquesta, de la qüestió mediambiental. Crec recordar que l'última vegada ens vas dir que tu t'agradaria volar amb avions que fossin o que estiguessin avançats des del punt de vista de...
Sí, amb hidrogen. De fet, és un dels meus objectius de com a pilot vitals, és el fet de poder volar amb un avió de zero emissions. És una cosa que... Bueno, que m'agradaria moltíssim i que espero poder-ho fer en el futur. I, de fet, és una de les raons per les que... Una de les vàries raons per les que m'encanta volar amb la companyia que estic ara, perquè és una de les companyies que són líders en invertir en el motor d'hidrogen. Estan fent proves ara mateix ja, volant avions amb motors d'hidrogen que estan funcionant.
Uh-huh.
I espero que en un futur pròxim... a veure, l'aviació tot triga anys, però espero que passi. I definitivament sí, és a dir... Soc conscient de que bueno, estic en un avió que contamina i és algo que no em fa feliç. Però a la vegada espero que tot plegat, aquesta indústria com totes les altres, perquè tampoc ens oblidem que totes les indústries s'han de transformar, espero que ben aviat puguem volar en un avió que no contamini.
Parlant amb l'Uri Giné de Bongo Bot, l'ex líder de Bongo Botraco, anava a dir de Bongo, però ja no existeix de moment, o almenys de moment, que fa un any i mig vam conversar-hi perquè vam descobrir que l'Uri Giné, el qui va ser famós a principis dels 2000 amb aquesta cançó que es deia, no aquesta que estem sentint, sinó que hem sentit abans del Chipirón, estava estudiant per ser pilot d'avió, no? I ara estem comentant doncs, que ja ha començat a volar i que ja ha fet realitat una mica un somni, no? Per la part musical, abans m'has dit una cosa que volia preguntar, que m'ha sorprès, deies que això de la música no s'abandoni, que de fet estaves escrivint, gravant i que tenies la intenció de publicar.
Sí, és a dir, a veure, sense cap pressió,
mm-hmm.
sense cap data marcada al calendari, sense res, no? Sense les pressions d'haver de tenir doncs un munt de gent a la plantilla i patir perquè no li puc pagar la nòmina i no he tret el hit que volia i tot plegat. Ara mateix no tinc ganes de tot això, però sí que vaig fer música, en el sentit més pur de la paraula, i tinc un munt de temes que en els que he anat treballant des de que vaig desfer Bongo, i que...
Ah, o sigui, tens un munt de temes gravats ja?
Bueno, tinc unes quantes maquetes, sí. Sí, sí, alguns estan acabats, altres a meitats. Aquests últims dos anys i mig no he tingut gaire temps de dedicar-li. He estat estudiant molt per preparar-me per ser pilot. Però sí que he anat gravant, fent com notes de veu, amb idees per cançons noves, més un munt de gravacions que tinc d'anteriors, no? dels anys en què vaig estar a Los Angeles i tot plegat.
I a què sona?
Sona a... Bueno, jo diria que sona molt rock.
Rock.
Rock, indie rock, jo diria.
Indie rock, o sigui, no se sona res.
No se sona res. La majoria més és en anglès.
En anglès, a sobre.
Sí, perquè vaig escriure moltíssim de tot això mentre estava vivint a Los Angeles.
Sí.
Té un punt també electrònic. No sé com dir-ho. És a dir, suposo que és una mica... És una mica producte de les meves influències de tota la vida.
Però recordaria una mica, per exemple, Crystal Fighters, ara que en citaves que hi havia una banda que... Bueno, un dels membres de la banda que heu estat treballant junts, eh?
Sí, sí, sí.
Si algú s'hagués d'imaginar alguna cosa... No dic que siguin Crystal Fighters, òbviament, però...
Jo crec que té més en comú amb Strokes, si Strokes...
Ah, ens agrada molt Strokes.
Si els Strokes traguessin el primer disco el 2023...
Déu-n'hi-do.
Perquè, clar, ara els Strokes estan fent...
Sí. Va. Ara no se sap què s'estan fent, eh? Ara el Casablanca s'està per altres històries, eh? Té una altra mena de banda.
Ja. Yeah. A veure, salvant les distàncies, evidentment. No vull que ningú pensi que m'estic comparant amb els Strokes.
No, home, no.
Perquè jo faig els meus pinitos de cançons que no tinc cap mena d'aspiracions de res. Les trec perquè sí. Però sí que en estil, una mica en idees, trobo que seria algo que...
Hi ha una connexió.
Sí. O, per exemple, altres músics que m'han marcat moltíssim durant tota la vida, com són... Foo Fighters i Red Hot Chili Peppers,
bueno,
i Killers i coses així.
Rockero total. Que sàpigues que l'altre dia Julian Casablancas, el ex líder ja de Strokes de moment mentre no tornin, en un concert a Primavera Sound va dir que Catalunya era la terra dels seus avis, això no sé si ho sabies.
No sabia això.
Visca Sabadell, va dir.
Què dius? En sèrio?
Sí, home, sí, perquè no es diu Casablanca per qualsevol cosa, el seu avi o rebesavi era de Sabadell, sí, sí.
No sabia això.
Que jo com a sabadellenc això sí que tenia informació.
Que bo.
Doncs que igual un dia el portes en avió i podeu parlar en català.
Sí.
Crec que només sap dir això, però bueno, ja ho trobareu, si de cas.
D'aquí...
Uri, et deixem que has d'anar a volar?
Sí,
no?
Aviat
has de tornar a agafar avions.
Aviat he de tornar.
Aquests dies estàs per aquí a Barcelona, però vaja, per això volíem aprofitar per saludar-lo, l'Uri Giner, que li havíem perdut una mica la pista. Se'n va anar a Los Angeles, després se'n va anar a Milà, a Jerez, a estudiar per ser pilot, ara és a Milà, bueno, no sé quan és la següent destinació.
De moment estem bé a Milà.
Vaja, bueno, sí, ja t'agrada canviar de destinacions,
sí,
que si no existiria això de l'aviació.
Totalment.
Pròxima destinació, tal. Ha estat un plaer, Uri.
Igualment.
Només una última pregunta.
Sí.
Vas amb gorra? A l'avió?
No.
No?
És que l'uniforme no té gorra.
Què dius? Que no té gorra? Però això què és? Reclamar una gorra d'aquestes planes?
És low cost, és low cost.
Però vas de traje?
No, sí, sí, vaig amb tot l'uniforme, però la gorra no hi és.
He pensat, bueno, ara anirà amb pantaló curt, amb pijama... No, l'uniforme sí que és una d'un senyor...
Sí.
Amb corbata?
Amb corbata.
Et falta la gorra plana.
Falta la gorra.
Bueno, doncs ja anirem a buscar. T'ha reconegut algú, de moment?
No, encara no.
Ui, has fet-ho com mena de dubte.
No.
Pot ser que acabi passant això, eh?
Pot ser.
Bueno, escolta, Uri, has fet un autèntic plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Merci per convidar-me.
Molta sort en el futur. Quan treguis música, avisa'ns.
Sí.
I si has de passar per Barcelona, avisa també.
Perfecte, merci.
Una abraçada, gràcies.
Una abraçada.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt català, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquida. T'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita Aquida.es i truca'ns sense compromís. Aquida. Cuidar-se s'escriu amb Q.
Comencen les rebaixes amb Wala a tota Catalunya. Fins al 50% en primeres marques.
Wala!
Nike!
Wala!
Adidas!
Wala!
The North Face!
Wala!
I moltes
Wala!
Més!
Wala!
Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. I també el Via Sabadell. Sí, sí, el Sabadell.
Aquest diumenge obrim.
RAC1 presenta...
Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 26 de juny, a la una del migdia, el Vostè primer visita un espai referent en el camp de la fotografia.
Escolta, que passejarem per l'exposició de la Modotti, que no sabeu qui era Tina Modotti, era una fotògrafa compromesa contra les injustícies socials i actriu de Hollywood, una artistassa, una jefaza.
El dilluns 26 de juny, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des de les sales d'exposicions del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
Quina meravella, per favor!
RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 minuts i al migdia, de seguida continuem, anem a fer les Amèriques amb gent interessant, però abans... Va, que us proposo un joc. Sou capaços, em sento Òscar Dalmau, el gran dictat, sou capaços de lletrejar aixugaparabrises, ho dic malament, aixugaparabrises, malherbològica. Bé, no sé què tal ho feu a casa, podeu provar-ho, aixugaparabrises. Però hi ha gent que ho fa molt, molt bé. Per exemple, els 17 alumnes de tercer d'ESO que aquest diumenge competiran a la gran final nacional del Picalletres per convertir-se en el millor picalletrejador de Catalunya. Podeu descobrir qui guanya diumenge avui a les 6 de la tarda a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
El Dia Lliure fem les Amèriques.
Ja sabeu que el Dia Lliure ens agrada donar voltes pel món i conèixer històries, i conèixer vides, i conèixer països, i conèixer ambients i formes de vida en llocs diversos del món, amb històries de catalans que en el seu dia van decidir marxar de casa nostra per motius diversos, a vegades per qüestions purament laborals i a vegades d'altres tipus. I aquesta temporada us estem explicant històries bàsicament de gent que van decidir fer això, fer les Amèriques, anar-se'n a algun lloc del món professionalment i triomfar, i fer coses que són molt interessants des del punt de vista professional. Ara fa uns dies, per exemple, coneixíem en Martí Cormant, un pintor que fa més de 20 anys que exposa les seves obres a la prestigiosa Josep Benvenu, una de les galeries d'art més importants de Nova York. Avui canviem radicalment d'àmbit. De l'art passarem a la ciència, però no marxarem dels Estats Units. Aquesta hora volem conèixer un investigador català que està dirigint el seu propi laboratori a la Universitat de Yale, a l'estat de Connecticut. Ell és Mark Schneeberger, té 36 anys i es dedica a estudiar l'obesitat i com el nostre cervell regula el pes corporal, tot plegat amb l'objectiu de mirar de fer avançar la ciència en aquest canvi i d'ajudar a trobar noves teràpies per controlar aquesta malaltia. Ara més acaba de rebre el Premi d'Investigació Princesa de Girona com un reconeixement a la feina de recerca que està fent des dels Estats Units. Insistim, ell es diu Mark Schneeberger. Què tal, Marc, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
He dit investigador, català i la gent s'ha quedat amb això i de cop he tingut problemes amb el cognom perquè evidentment no sona gens català. Tu ets nascut a Catalunya, tu ets català per els quatre cantons, no?
Sí, 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 soc 100% català. El cognom és que el meu pare és austríac, però jo vaig néixer i és tota la infància a Catalunya.
A on?
Entre Lloret de Mar, Girona i Barcelona. Soc nascut de Lloret, vaig estudiar a Girona a l'escola i llavors vaig anar a Barcelona a fer el doctorat.
I llavors et dius Marc Schneeberger, què més?
Paner.
Paner. Val, llavors el teu pare és d'Àustria, la teva mare sí que és catalana, eh?
Sí, la meva mare és catalana, és de Lloret, de tota la vida.
Val, però llavors no tens, personalment tens vincle o no amb Àustria?
Sí, per part del pare, tota la família viu allà. El meu pare va ser l'únic que va marxar d'Àustria per qüestions de gastronomia, per muntar el seu propi bar amb la meva mare, Lloret, i el vincle que tinc són tiets i cosins i l'idioma que parlo alemany gràcies al meu pare.
Em sembla molt interessant això, Marc, que el teu pare es dediqués al tema de la restauració, que en diguéssiu un restaurant a Lloret, perquè finalment el seu fill s'ha dedicat a una qüestió científica que està vinculada amb l'alimentació, que és la obesitat, no? No sé si és casualitat o és que l'alimentació, el menjar, sempre ha estat present d'aquesta manera a la teva vida.
Totalment, com descrius, va ser la meva font d'inspiració. Des de petit sabia que volia investigar, anar a l'escola, i el hobby personal a casa era anar a restaurants anàvem a restaurants bons i sempre tenia un gran vincle amb la gastronomia. D'allà, que és el que ens inicia la gana, el plaer de menjar, i ja quan vaig començar a estudiar farmàcia em vaig conscienciar de l'obesitat, i coneixent un investigador que venia d'Anglaterra que estudiava circuits que controlen la gana, vaig fer els tres vincles i això va despertar aquesta passió per investigar com el nostre cervell regula el que mengem i deixem de menjar.
Clar, però Marc, que haguessis pogut acabar caient d'una altra banda, per exemple sent cuiner, que també té a veure amb l'art i amb precisament amb el plaer de la cuina, no?
No m'hi vaig quedar lluny. Des de petit volia, sempre admirava el meu pare i volia cuinar amb ell, però crec que les meves habilitats a la cuina no són com les de científic.
Déu no t'ha cridat, Déu nostre senyor no t'ha cridat pel camp de la cuina, de ser xef.
Exacte.
Quina cuina feien a casa al restaurant dels teus pares?
El meu pare és entrenat a l'alta cuina suïssa, però a Lloret porten un bar on fan gastronomia austríaca, alemanya, dedicada una mica al turisme. Però per casa, quan cuinava per nosaltres, sempre feia plats més elaborats.
Ostres.
I ara encara, quan anem allà de visita, segueix fent-ho.
Estem parlant amb el Marc Schneeberger, paner, que és aquest català de Lloret de Mar, de família austríaca, i que té un laboratori propi a Yale. Quant temps fa que vius als Estats Units, Marc? Perquè tu tens 36 anys, em sembla.
Sí, fa 8 anys que estic aquí. Vaig estar 7 anys a Nova York, a l'Universitat Rockefeller, i fa des d'un any, l'octubre de l'any passat, vaig obrir el laboratori aquí a Yale.
Uh-huh. Com s'hi acaba anant a treballar i muntant un laboratori a Yale? O sigui, quins són els passos? Perquè imagino que vas passar professionalment per Catalunya, no vas fer un salt directe?
El camí ha estat una mica llarg, però sí, tot comença... Vaig fer la tesi doctoral a Barcelona, al Clínic, i llavors d'allà, un cop ja era doctor, és aquell moment de decidir on aconseguir noves experiències, noves formes de fer recerca, que és important anar fora, i vaig estar debatint-me entre anar a Suïssa o a Nova York, i llavors em vaig decantar per anar a Nova York perquè el líder del meu camp de l'obesitat està a la Universitat de Rockefeller, que va descobrir la hormona que secreta el greix i que comunica amb el cervell la senyal de sacietat, i es va obrir una oportunitat en el seu laboratori per fer el meu postdoctorat, i vaig prendre aquesta decisió, que en aquell moment era el més important per la carrera. Uh-huh. Llavors, un cop ja vaig acabar l'etapa a Nova York, em vaig plantejar el següent pas. Tenia les meves pròpies inquietuds i vaig mirar d'aplicar per trobar feina de líder de grup tant a Barcelona com a Suïssa com a diversos llocs dels Estats Units. Em van sortir 8 ofertes, i d'aquestes 8, la que era més atractiva en quant a poder desenvolupar aquest programa de recerca era la d'aquí a la Universitat de Yale.
Ens parlaves d'un doctor, entenc que és el doctor Jeffrey Friedman, que és un dels líders mundials en la investigació per l'obesitat, que és una qüestió que ara està molt en debat des de fa molt de temps. Als Estats Units entenc que és una qüestió central, nacional. Aquí cada cop ho és més, no? Se'n parla molt de l'obesitat infantil i dels efectes que té, no? I de com cada cop hi ha més part de la població que en pateix. Per clarificar ficar-ho des d'un punt de vista científic, s'ha considerat, i et voldré preguntar pel que deia Jeffrey Friedman, també, però s'ha considerat l'obesitat una malaltia, tècnicament, o no?
Sí, l'obesitat, des del nostre punt de vista, a nivell científic, és una malaltia, però no és una malaltia del nostre metabolisme, sinó és una malaltia del cervell.
Uh-huh.
Es genera aquesta addicció a menjar, el menjar alt en calories i alt en sucres, uh-huh, doncs dona plaer. I els circuits que s'activen són circuits similars als que s'activen en addictes a drogues. I nosaltres ho veiem com una malaltia del sistema central.
Uh-huh. Llavors, allò que s'ha dit alguna vegada, que la genètica hi té un pes important, la genètica de cadascú i de com és cada persona físicament, des del vostre punt de vista, per les investigacions que heu fet, no és així?
No, de fet, l'obesitat purament genètica és del voltant d'un 1% del total de la població obesa. El 99% és una obesitat induïda als nostres hàbits. Sedentarisme, canvis en la dieta, en aquesta dieta occidental que té un accés directe altament rica en greixos, mm-hmm, o altament en sucres, i llavors la pressió d'estar en un ambient així durant molt de temps fa canvis a nivell de metabolisme, però no són canvis genètics, són canvis ambientals
O sigui que la idea aquesta que dues persones, allò de jo no m'engreixo o jo sí que m'engreixo molt, això no és exactament així? O sigui, dues persones que mengessin igual i que tinguessin i que no fessin esport cap de les dues, per exemple, s'engreixarien igual des del vostre punt de vista, o pot ser que sigui diferent?
Hi ha canvis que són deguts a l'ambient genètic, però no és que l'obesitat sigui deguda a aquests canvis, simplement l'acumulació dels hàbits incorrectes durant molt de temps afectarà més a un o a l'altre, però tots dos, si no tenen els hàbits correctes, desenvoluparan obesitat. Un potser desenvoluparà una obesitat d'una magnitud inferior a l'altra, però el programa genètic per si sol no li determinarà obesitat.
Marc, em parlaves del doctor Jeffrey Friedman i deies que és aquest gran gurú en el món de la investigació de l'obesitat, un dels grans noms de la ciència quan es parla d'aquesta qüestió, i deies, ell és un dels dels impulsors d'una determinada línia de treball. Pel que em consta, deies que era l'hormona que detecta, o crec que ho has explicat ara, que avisa el cos al voltant de la sacietat, no? I entenc que aquesta és una de les línies que es van treballar però que no ha acabat de funcionar, que és la de actuar, no sé si fa...